Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Domènec Subirà. Josep Lluís Trapero acusa el Departament d'Interior i la cúpula dels Mossos d'intentar apartar-lo. El major del cos ha assegurat en una compareixença a la Comissió del Parlament que estudia el model policial de Catalunya, que va haver de fer valer els seus drets per mantenir un lloc en l'estructura de comandament després de ser rellevat com a cap dels Mossos.
A mi se'm posava en un lloc fora de l'estructura a fer informes com una mena de vividor, que en uns altres àmbits pot funcionar. Però amb la meva persona això no funciona. I jo vaig reclamar i exigir que a mi se m'havia de donar un lloc a l'estructura de comandament i és on actualment estic.
La compareixença del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, al Parlament ha estat plena de crítiques velades a la direcció del cos, a qui retreu que no s'avanci cap a una policia més democràtica i menys clientelar.
Som una policia avançada democràticament parlant. El que puc assegurar és que si no ho som més, no és precisament perquè els Mossos i les Mosses no ho pretenguin ser. Els obstacles no estan a l'uniforme. Masses anys de gestió de les policies, des de plantejaments que tenen poc de democràtics i que són oportunistes i clientelars, no permeten créixer d'acord amb els interessos de la ciutadania.
El major Trapero tampoc està d'acord que un organisme extern controli el cos, ja que la Divisió d'Afers Interns ja fa bé aquesta feina. Altres informacions de les que hem estat pendents avui, explicades en format més breu. Hem seguit, per exemple, el que ha dit Pedro Sánchez, que s'ha limitat a dir que ell no ha enviat cap emissari a parlar amb Carles Puigdemont per proposar-li un pacte pel seu retorn. Ho ha dit després que diumenge l'expresident de la Generalitat revelés que enviats del PSOE li havien proposat que es posés a disposició del Tribunal Suprem a canvi d'un indult. La plataforma Stop Jocs Olímpics critica que el govern subvencioni les estacions d'esquí privades per fer neu artificial en plena emergència climàtica. L'entitat creu que la Generalitat està preparant el terreny de cara a una futura candidatura olímpica. Rússia mobilitzarà presos condemnats per delictes greus per reforçar l'exèrcit d'Ucraïna. Hi haurà exempcions, com els condemnats per abusos sexuals a menors o terrorisme. Vladimir Putin ha signat la nova mesura mentre demana que s'acceleri l'evacuació de Kherson, la principal ciutat que controlen en territori ucraïnès. La Marató ja ha anunciat als seus presentadors. Roger Escapa donarà el tret de sortida des de Catalunya Ràdio i Helena García Melero, Ariadna Oltra, Agnès Marquès, Eloi Vila i Quim Masferrer seran els altres conductors del programa a TV3. La 31a edició de la Marató serà el 18 de desembre i es dedicarà a la salut cardiovascular amb moltíssimes activitats organitzades i connexions també arreu del país. A Catalunya, una de cada quatre persones mor a causa d'una malaltia del cor o d'un ictus. A més, els experts preveuen que aquest tipus de patologia continuaran augmentant, sobretot entre els menors de 50 anys. Un coet xinès fora de control ha obligat a tancar l'espai aeri a Catalunya durant 40 minuts, una cosa que ha provocat retards en més de 150 vols. L'aeronau, que s'ha desintegrat en entrar a l'atmosfera i que ha acabat caient a l'oceà Pacífic, no ha provocat danys. Aquest, però, és el quart objecte xinès que cau sense control en els últims 2 anys i mig. En cas que un aparell especial com aquest caigués sobre una zona habitada i provoqués desperfectes, la llei no deixa gaire clar quin hauria d'assumir les responsabilitats. El divulgador científic i astrònom Joan Anton Català ha explicat a Catalunya Ràdio que la llei que regula les operacions a l'espai té més de 60 anys i només hi ha una possibilitat.
Tot i que la llei no és molt específica, és molt poc concreta i a més és molt antiga, sí que hi ha un apartat d'aquesta llei que textualment cita això, que per danys a persones, a béns o fins i tot per judicis causats.
Els experts asseguren que hi ha tecnologia per fer caure de manera controlada aquests aparells i que si la Xina no ho fa és per estalviar-se diners. De la informació esportiva, destaquem que el Girona ha guanyat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-1 a Montilivi amb gols de David López i Ivan Martín. Els gironins, ara amb 13 punts, no guanyaven des de fa 2 mesos. Parlem encara de Gerard Piqué, perquè s'acomiadarà aquest dissabte de l'afició durant el partit que el Barça jugarà contra l'Almeria al Camp Nou. Xavi ha dit que és normal que Piqué hagi decidit retirar-se, conseqüència, diu el tècnic, del paper del central a l'equip aquesta temporada. Contra l'Almeria són novetat Eric García i Christensen, ja amb l'alta Amèrica. El motor, les Ducati han dominat el primer dia d'entrenament del Gran Premi de València, que diumenge es disputa a Chesti, que decidirà el títol de campió mundial. El més ràpid ha sigut Luca Marini.
Fins aquí les notícies.
Hello and welcome to Filling the Seats.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
This week on Filling the Sink, we're talking about the cost of living crisis.
Filling the Sink, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia, cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat, amb Lorcan Doherty.
Filling the Sink. Listen to stories and debates from Catalonia.
La península de la Baixa Califòrnia és de les que es poden veure fàcilment des de l'espai.
La gent es pensava que era una illa, fins que no es va recórrer del tot i van veure que al final doncs, era una península i és un lloc fascinant per descobrir.
Per la península de la Baixa Califòrnia, a Mèxic, amb Jordi Canal Soler, periodista de viatges.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a catradio.cat.
Seguim a la finestra indiscreta.
Esta es la historia de un joven rey. Su reinado fue breve y apenas tuvo tiempo a dejar huella. Pero ni el paso del tiempo logró borrar su nombre. Tutankamón.
No flipeu. Sé que esteu flipant ara mateix amb aquest tall seguit de The Passenger, de l'Iggy Pop, però tot té un sentit, perquè una de les estrenes de la setmana és aquest documental que li han dedicat a la figura de Tutankamon. Bé, és un documental que, si sabeu molt sobre l'antic Egipte, sobre aquesta figura, no descobrireu res de nou, però té una particularitat, i és que està narrat per Iggy Pop. I per això hem dit, va, doncs a la segona hora posarem temes d'Iggy Pop, aquesta segona hora de la finestra indiscreta que ens portarà fins a les dues de la matinada i l'audiovisual i tot això.
Amb John Barry de la Rue de l'Ex-Nord i Nino Rota, però ja ho anunciarem al final de la segona part.
I també tinc una cosa, Marta, una cosa interessant del documental, una de realment allò que potser no se sap tant, és que, per exemple, quan han d'organitzar una exposició sobre aquestes peces i portar-les a l'altra punta del món, per exemple, clar, són peces que tenen un valor que no et pots ni imaginar. I aquí entra tot el tema de companyies asseguradores, de valors, i tot això ho explica molt bé, i hi ha un moment molt bo que surt un senyor que organitza gires de concerts i tot això, i diu, no, però si està molt bé portar exposicions de mòmies, diu, perquè els morts no fan com les estrelles del pop que s'estan tot el puto dia queixant de que no tenen el menjar a l'avió, al no sé què, i això em va fer bastanta gràcia. Només per això aquest documental val la pena. I el que val la pena, sobretot, és jugar al concurs de la finestra indiscreta, perquè crec que aquesta setmana més ha sigut bastant divertida.
Ha sigut molt divertit i a més hem participat moltíssimes persones, han fallat algunes coses molt divertides també, però déu-n'hi-do els resultats.
I el tall era aquest, i vull veure les cares de la Marta per si dona o no amb la resposta.
Sí? Teniente Drevin, brigada policial.
Ah, ya te recuerdo, Drevin. ¿Qué quieres?
Hacerte unas preguntas. ¿Te suena de algo esta cara?
No lo sé. No tengo tanta memoria.
Ya. Tal vez esto te refresque la memoria.
No sé. Aún estoy confuso.
¿Y ahora qué tal?
Ya recuerdo. Solía verle por aquí. ¿Por qué no quieres saber?
No puedo decírtelo.
Quizá esto te ayude.
La verdad, no creo que deba.
¿Y ahora? Di, ¿qué vas a hacer al respecto?
¿Por qué he de decírtelo?
Tal vez esto te ayude.
Sigo pensando que no debo.
¿Me prestas 20 pavos? ¿Y ahora qué tal?
Está bien, iré a la oficina de Ludwig. Averiguaré si es verdad lo que dices.
No dona crèdit.
No, no, evidentment, perquè el tall ja és prou embolicat i, a més, està una mica editat, per entendre'ns. Bé, aquest tall, Marta, és d'aquella bonica pel·lícula que es deia Agárralo como puedas, del 1900.
És que primer l'estava escoltant com si fos una cosa molt sèria i després ja he vist que, evidentment, no, era tot una presa de pèl, no?
Efectivament. Doncs, bé, les pistes eren una pel·lícula que va reunir a la dona d'un rei, Priscilla Presley, un president dels Estats Units, George Kennedy, Kennedy pel cognom, només, sí, ja ho sé. Un dibuix animat, O.J. Simpson, un malvat de Star Trek, Ricardo Montalbán i la mare d'un soprano, perquè hi havia la Nancy Marchand, que feia la mare de Tony Soprano.
Alguns han comès errors provocats per les pistes malinterpretades, perquè hi ha qui ha dit espia como puedas, amb l'actor Andy Griffith. No val, no val.
No, home, és que no és Andy Griffith, no?
No, no, no és Andy Griffith. Un altre ha dit Roger Rabbit. Home. Pel dibuix animat, m'imagino, clar, no? Evidentment.
Sí, però home, queda una mica lluny, eh? Sí, sí.
Bé.
Quants en total?
No, i la pista suplementària, ah, i la pregunta suplementària?
Ho anava a fer després, però si
ho
vols
ho faig. Ah, bueno, doncs ataca, ataca. Estimada, digue'm un número de l'1 al 42.
Doncs el 40.
El número 40 i s'emporta CD, DVD i llibre és... Angelet, que es diu Martínez i López de cognom.
La pregunta suplementària. El títol del film podria haver-se aplicat a un dels protagonistes. I això que dic no té cap gràcia, perquè la pel·lícula és una comèdia, però que sortís el fill de puta, la O.J. Simpson, Agárralo como puedas, doncs el tio que van anar a detenir i es va escapar amb un cotxe i tot i així va sortir innocent en el judici, que algú m'ho expliqui. Era aquesta la resposta.
No t'ho perdis, que hi ha un que ho ha encertat i ha dit: va fer un Agárralo como puedas, O.J. Simpson, perquè hi ha una frase que passa directament a los análisis históricos. Doncs bé, per seguir participant en el concurs, ara us proposarem una pel·lícula enigma nova, una banda sonora misteri nova, donarem pistes i, a més, una pregunta suplementària, com sempre, i on han de contestar, on han de comunicar-se?
A facebook.com/finestraindiscreta, a twitter@finestracr i al correu finestra@catradio.cat.
I bé, amigues i amics, us presento les pistes de la nova pel·lícula Enigma. Tot va començar el 1887... i ell ja consumia cocaïna amb una solució del 7% a un estudi color escarlata. Però en realitat, tot va començar el 1854 i s'acabaria amb un manual d'apicultura.
És institutriz.
Muy bien.
Sí, muy bien. ¿Qué tal si...? Camarero.
El niño al que educa tiene 8 años.
Charlie tiene 7 en realidad.
Charlie, oh, pues es alto para su edad. Le ha tirado tinta hoy.
¿Tengo tinta en la cara?
Tienes la cara perfectamente.
De hecho, tiene 2 gotas en la oreja. Tinta china azul, cuesta una barbaridad quitarla. En fin, una acción impetuosa del niño, pero usted tiene demasiada experiencia para reaccionar impulsivamente, por lo que la señora le ha prestado ese collar. Perlas orientales, diamantes, un rubí auténtico, no son las gemas que porta una institutriz.
Has dit les pistes, no, ja?
He dit les pistes, però he de dir una cosa més.
Moltes pistes, eh? Moltes
perquè
pistes.
A l'hora de respondre al títol d'aquesta pel·lícula, a més ens heu de dir quin era l'actor, perquè, clar, podrien ser tantes versions. I aquesta és la banda sonora. I recordeu, no val només dir el títol de la pel·lícula. Heu de dir quin era l'actor protagonista d'aquesta versió. I si voleu un punt suplementari per anar acumulant i acumulant i acumulant fins a arribar al final de la temporada pel gran premi final, la pregunta plus diu: en una altra de les seves aventures, quin monstre va descobrir a Escòcia? Ho tens al fons?
Sí, he hagut de fer investigació, necessito pistes, però ho tinc.
Marta, ja t'ho diré després en secret, però vas pillant,
crec que sí, crec que sí.
Ella se li encés el somriure. És que cara de preocupació, cara de sorrisa, ja ho sé, ho he endevinat, la Marta, però callarà com una mòmia.
La finestra indiscreta.
Com diuen al cinema, corten.
És mi pel·lícula, tu te calles la boca!
Tallarem amb Michel Hazanavicius i Berenice Bejo.
Seguimos grabando, no apagues la cámara!
El bardo Alejandro González Iñárritu en recitarà la seva falsa crònica d'unes quantes veritats.
¡Viva México, cabrones!
I estarem la mar de contents de parlar sobre Hedy Lamarr.
I will go to it.
La finestra indiscreta.
This is my home.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gurín.
Va, no sigueu golfos de Roma i passeu per la finestra indiscreta.
Carta d'un oient dels que han encertat i no ha guanyat el premi, per això, Héctor, molt bé, Comentar-vos que he vist aquesta pel·lícula, Agárralo como puedas, moltes vegades amb els meus tres germans. A la meva mare també li agrada molt, tant que li vam regalar un pack de DVDs amb les tres pel·lícules. Compartir amb vosaltres que la grandesa del cinema, però, és que pots passar-ho molt bé veient aquesta trilogia i alhora gaudir amb la trilogia de tres colors de Kieslowski. Comentaris?
No, em sembla bé.
Està bé.
Sí, hi ha d'haver temps per tot.
Comparteixo,
sí,
no? Sí. Doncs ja està.
Doncs va, ja que tu em portes algunes debilitats dels oients, jo te'n porto una altra.
Sí, com aquello! Sué, quoi-qu'il en semble!
Alors, ne nous énervons pas, ma femme!
Perquè no ens havíem oblidat de llegir el correu, en aquest cas del Lluís Xifra, sobre la pel·lícula de la vostra vida d'aquesta setmana. Diu, sempre escolto opinions de la pel·lícula de la vida i a mi em resulta molt difícil dir-ne una, però en els meus registres més interns no puc oblidar una pel·li que segurament no és la millor, però que em va impressionar. Molière de Jean Mnouchkine. Em té captivat l'escena del carnaval. Podria afegir la majoria de pel·lícules de Kubrick, especialment a Barry Lyndon, per la seva fotografia d'interiors meravellosa. No dic res més.
Però jo sí que afegiré que Molière, evidentment, era una pel·lícula extraordinària de l'any 1978. Va tenir un èxit monumental als públics del Passeig de Gràcia de Barcelona, i ara la gent no la recorda. Durava 4 hores i 20 minuts, no és conya, i era a la filmació d'una gran representació teatral que la mateixa directora havia fet a la Cartoucherie de Vincennes sobre la vida de Molière, amb un luxe de decorats i de vestits, passant tota la història de la seva vida damunt de l'escenari, a baix de l'escenari. En fi, una autèntica superproducció amb aquesta música de René Clair-Chic. Es poden fer pel·lícules que són superproduccions i es poden fer pel·lícules petites gairebé com una goteta d'aigua.
Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito.
1545, criada de San Lucas. 1760, 1870, 1872. Todo lleno de agua, todo lleno de mierda.
Dona d'aigua, onada serena, tempesta perfecta,
és una altra de les estrenes de la setmana. És el debut d'Elena López Riera i protagonitzada per la Luna Pamies o Bàrbara Leni, és segurament el rostre més conegut de la pel·lícula. I, escolta, la van portar a Cannes, ni més ni menys. Marta, a tu t'ha agradat la pel·lícula?
Sí, jo la vaig veure al Festival de Sant Sebastià. He de reconèixer que quan l'estava veient vaig pensar, ostres, una altra pel·lícula de joves, un altre drama rural sobre joves desarrelats, i pensar, ostres...
S'apropa, però no del tot.
Però llavors fa un canvi la pel·lícula, i aquí és on crec que guanya la pel·lícula, no? És aquesta barreja entre allò real, allò oníric, el fet aquest d'afegir-hi aquesta llegenda, no?, de l'aigua, jo crec que li afegeix a...
Les dones posseïdes per l'aigua, que se les emporta i desapareixen de la vida.
Sí, jo crec que és amb aquesta barreja que la fa més diferent i que realment, doncs, bueno, és... A mi em va agradar molt, la veritat.
Doncs vaig estar a la platja de la Quinzena, que no és el millor lloc per fer entrevistes, però era on s'havia situat, en aquest cas, per xerrar amb la directora i la seva jove protagonista, i això és el que ens van explicar. Jo és el primer any que lo cubro como periodista, el festival, y claro, estoy alucinando con todo, ¿no? Y pienso, y vosotras ya estáis aquí con una película pisando estas alfombras que ayer pisaba Tom Cruise. Explicarme un poco vuestras sensaciones, vaya, con toda la experiencia.
Estamos flipando también, yo por lo menos. Yo por lo menos estoy muy nerviosa, pero disfrutando los nervios y esto es muy grande.
Sí, sí, yo también estoy súper, súper nerviosa. Es que es mucho tiempo, mucho trabajo, ¿no? Y de repente parece que no va a llegar ese momento y llegas aquí y estás en Cannes. Y por mucho que te lo cuenten y que te lo imagines, cuando llegas te das cuenta de que lo que es esto, ¿no?
Claro, dices, es real.
A ver, un poco, ¿qué expectativas tenéis de la presentación aquí? ¿Qué os gustaría que pasara? ¿Qué va a suponer para la película este paso por el festival?
Yo creo que todo va a salir genial, porque a mí me encanta la película y espero que a todo el mundo le encante.
Y bueno, es que claro, a mí se me cae la baba con Luna, ¿no? Además, cuando tengo dudas o tengo miedo, digo, bueno, esta Luna, ¿no? Expectativas, yo creo que la primera ya se ha cumplido, que es como poder estrenarla en un sitio tan importante como el Festival de Cannes. Por mucho que tengamos nervios, no creo que ya es un reconocimiento para todo el equipo que ha puesto ahí todo y más en esta peli. Y luego, pues la expectativa es que es muy pequeña y muy grande al mismo tiempo, ¿no? Que es que la gente vaya al cine, que vaya no van, y que se puede, y que puedan disfrutar y que por lo menos puedan sentir un poquito del cariño que le hemos puesto y de la energía que le hemos puesto, ¿no?, a la peli.
A ver, explícanos un poco, por ejemplo, tu relación con Bárbara, ¿no? Porque, claro, yo la recuerdo cuando era muy joven, ahora ya hace de madre, ¿no?, de un adolescente, y quería saber qué tal había ido el rodaje con ella.
Pues al principio, cuando fui a conocer a Bárbara, con muchos nervios, porque es una persona que es reconocida y pues, quieras o no, yo tenía mis nervios, pero me ha ayudado en todo, he aprendido mucho de ella y ha sido un placer poder trabajar con ella. Es una persona muy, muy buena, ha aprendido de Elena, de todos y nosotros de ella.
Y esta espontaneidad, ¿no?, que se consigue en, pues, la relación con tus amigos, la primera conversación, sobre todo, ¿no?, ese espíritu, dices, no sé si esto ya es, lo tienes tú muy controlado a través del guión, libertad, en fin, ¿cómo funciona un poco la magia de estos momentos?
Bueno, la magia no se puede preparar, ¿está o no está? Yo creo que la magia son ellos, ¿no? Había, bueno, no sé, ahora quizá Luna desde otro punto de vista lo puede explicar de otra manera, pero creo que es importante decir que no se conocían antes de hacer la película, no es un grupo real de amigos, y lo que esa magia que yo por lo menos percibo, espero que también la gente lo pueda percibir, esa magia que existe entre ellas, entre ellos, esos gestos, todo eso no creo que sea gracias al guión, o sea, creo que gracias a que hemos pasado un montón de tiempo juntos, que nos hemos querido mucho, que bueno,
son mis hermanitos, yo los quiero más que nada, yo he disfrutado con ellos, vamos, como una niña, y todo eso gracias a Elena por habernos dado su tiempo y a hacer que pasemos tiempo juntos.
Está Bárbara, están tus amigos, y especialmente emocionante es la relación que tienes con tu abuela, ¿no? También háblanos un poco de esto.
Pues a mí me ha encantado Nieves, a mí me ha enamorado. Y es una persona que me ha dado muchísimo cariño, tiene esa sensibilidad, ¿sabes? Y ha sido muy bonito rodar con ella todas las escenas, todas.
Es una película, bueno, que explica, es un momento importante en la vida de una chica joven, pero además hay como un trasfondo, ¿no?, que es lo más llamativo, ¿no?, el hecho diferencial de esta película. ¿Cómo se te ocurrió o qué querías bien explicarnos con esta cosa casi un poco sobrenatural que hay en ella? Vaya.
Bueno, yo creo que más que explicar, lo que quería era preguntar a la leyenda yo misma, ¿no? O sea, como preguntar a todas esas cosas que me han contado, que toda esa especie de magia con la que antes comentábamos también con Luna, ¿no?, con la que hemos crecido y que está muy presente en esa comarca, en Orihuela, en los alrededores, ¿no? Como que la magia y determinadas creencias y determinadas leyendas están muy presentes, y para mí la peli, más que una respuesta, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto y con el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo podemos, lo contemporáneo y lo ancestral, cómo podemos vivir con esos miedos, cómo podemos superar esos miedos o no? Entonces yo creo que la peli, más que una respuesta, es una pregunta.
¿Qué escena es tu favorita o qué momento recuerdas del rodaje? Dices, este fue inolvidable.
Uy, es difícil, ¿eh? Es que hay tantas que me encantan todas. Yo creo que mi escena favorita, la última que hablo a cámara, que hay como un texto eso te tiene que llegar al alma, ¿sabes? Si no te llega, es que tenía que ser mi escena favorita.
Cha, finestra y cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha.
Fácil decirte esto. Otros 7 blockbusters han cerrado. Sois oficialmente el último en la Tierra.
No me gusta demasiado cómo pinta esto. ¿Hola?
¿Cómo voy a ser el próximo Tarantino si no trabajo en un videoclub?
Ajá, sí, eso es justo lo que te lo está impidiendo.
Doncs és Blockbuster, la nova sèrie de Netflix, sitcom sobre això, el darrer videoclub Blockbuster que quedava en vida i que va durar bastant de temps, no? Per allò de ser l'últim, suposo que la gent li feia gràcia, i bé, és una sitcom que podeu trobar a la plataforma. Què més podeu trobar? Doncs que la Sílvia es posarà a cridar la 5a temporada de Crown el dia 9, mare meva. I això que han rodat la 6a a Barcelona, a Francesc Macià, ni més ni menys.
La sento des d'aquí.
La sents des d'aquí.
No arriba a les cases dels oients.
Doncs però... alerta, Marta, què més s'estrena a Netflix? Avui, la segona part d'Enola Holmes, aquesta pel·lícula amb Millie Bobby Brown fent de germana de Sherlock Holmes, interpretat per Henry Cavill, també.
Què m'estàs dient?
Ni més
quina
ni
barreja,
ni menys.
Quin poti-poti. Quin...
Sí, però la primera jo he de reconèixer que la vaig veure i estava molt bé
però
com a pel·lícula...
Però què passa amb Henry Cavill?
Surt poquet, però com a pel·lícula d'aventures i així per tota la família, crec que estava molt, molt digna, molt
doncs
digna.
Doncs la segona està a l'alçada, també surt Helena Bonham Carter.
I Sherlock Holmes, no? Pel que veig.
Sherlock Holmes també, Henry Cavill, i al final hi ha un cameo de Watson, també. A Amazon Prime, què podeu trobar? My Policeman, que és la nova pel·lícula amb Harry Styles de protagonista, que ara de cop també està fins a la sopa, interpretant a un policia gay al Brighton dels anys 50. Les crítiques, la veritat, és que han sigut bastant durilles, hem de dir. A Movistar, alerta. Pel·lícula La màquina infernal, una pel·lícula amb Guy Pearce, interpretant a un escriptor, el típic escriptor que ha de desaparèixer del món perquè de cop un fan se li presenta a la porta de casa seva reclamant-li que allò que ha escrit no li pertany. Ja ho hem vist algunes vegades, és un thriller normalet, però bé. Thriller normalet, Secuestro en directo amb Mel Gibson, que a mi m'encanta perquè s'ha tornat Bruce Willis, li ha agafat el relleu ara que ja no fa... Cada setmana estrena una pel·lícula a Movistar. Sí, Nicolas Cage ara està fent coses
més
interessants. I més
que la decadència física ja també, no?
Us agrada la música? Doncs a Movistar, Spector, un documental sobre el productor musical Phil Spector, que arribarà demà, o Emily la Estafadora amb Aubrey Plaza, que arriba el dia 7. És un... Aquest sí que és un bon thriller, i l'Aubrey Plaza, a mi, Marta, em té el cor robat. Trobo que fa bé absolutament tot i ganíssimes de veure-la a la nova pel·lícula de Coppola, Megalópolis. A Apple TV, segona temporada de La Costa de los Mosquitos. I Causeway, que és una pel·lícula, un drama sobre una soldat ferida a l'Afganistan que torna i s'ha de recuperar de les ferides físiques i psicològiques. Qui és la protagonista? Jennifer Lawrence, que diu que aquesta és la pel·lícula que és el seu renaixement de veritat.
I no l'ha dirigida Alba Sorroca, eh?
Després de carregar-se tota la seva carrera. Dic que tot el que ha fet fins ara era un desastre i que ara comença de veritat la seva carrera. Bé, a Disney Plus, alerta, Matriarcado, una pel·lícula de terror que ens arriba de Hulu. La veritat, no sé si té molt bona pinta. Recupereu Barbarian, que és realment la pel·lícula de terror de l'any. Filmin, Lugares a los que nunca hemos ido, que també s'estrena simultània a sales, per cert. I a l'HBO, Ocel, que és una minissèrie documental sobre el Buda català.
No puc més. O sigui, com diantre podem fer per fer el seguiment de tot això?
I la gent capítol no va al cine. I la gent no va al cine.
Amb lo fàcil que és veure una pel·lícula que comença i s'acaba al cap d'una hora i mitja.
Però que no vols veure la minissèrie documental sobre el Buda català?
Sí, una val, però si presenten 24 sèries de fotimer de capítols totes, com cotxe a fer per veure-ho?
Doncs escolta, et recordo que també hauries d'estar jugant als videojocs. Por su sintonía lo reconoceréis. I ha tornat després d'unes setmanes frenètiques i molt serialitzades. Encara està mig zombi.
Estic zombi, totalment.
Guillem Efemerí, i a més ara et toca sobre un canvi de registre total. Passarem de les sèries als videojocs.
No sé ni com ho faig, però ho intentarem, perquè a més avui, a manera de gust, ja feia setmanes o inclús mesos que rumiava el fer una secció més històrica, no? Detall històric, i repassar en aquest cas concret, una mica l'evolució amb unes quatre fites, una història incompleta i imperfecta, perquè al final amb 10 minuts tampoc podem fer meravelles.
Una falsa crònica.
Una falsa crònica d'unes quantes verrades.
Exacte.
Que li diria l'Iñárritu, sobre l'evolució dels videojocs creats a l'estat espanyol i a Catalunya. I això ve perquè va arribar a les meves mans aquest llibre, L'edat d'oro del software espanyol, de Tira Merino, que és un gran recull sobre aquella edat daurada, on era una miqueta tot possible, no? I es van arribar a fer grans èxits, i sobretot a una empresa que era Dynamic, que era l'empresa PC Football, després en parlarem, i que el seu auge i caiguda representa molt la bombolla que es va arribar a fer i les tradicions internes, els canvis de mans. Bé, és una època apassionant, és una època també molt artesanal, són videojocs creats en 4 duros per molta il·lusió, i comencem per al que es considera el primer videojoc creat per ordinadors de la història del software espanyol, en aquest cas des del 1983, La Pulga, amb aquesta musiqueta que ens ficava allà en tensió.
Deixa'm dir-te que em deprimeix una mica que em diguis que és del 83, que és quan jo vaig néixer.
Hi haurà un del 87, que és quan jo vaig néixer.
I també deixa'm dir que són els videojocs, el tipus de música que jo sentia quan jugava,
bits.
I penses en els pares que realment et clavaven la bulla, sí, perquè sí, havien d'aguantar això durant hores, perquè a més la música és que quasi no canviava.
No canviava en absolut, però bé, des d'aquí ens arriba aquesta posa, aquesta pulga, la pulga. De fet, el primer videojoc de la història en aquest sentit des d'Espanya és extremeny. És de Càceres, el van crear Paco Suárez, i de Badajoz, el Paco Portalo, i és un videojoc que es va crear per l'Amstrad, CPC i l'Spectrum. Jo recordo patir l'Spectrum a l'edat del meu germà gran, i els meus primers videojocs eren aquell Spectrum amb casset, d'àudio, que allà hi havia el codi amb claus sonores, i així reproduïa, no? Ho va crear una empresa pionera com era Indescoop, que després va anar evolucionant cap a altres noms d'empreses que van marcar el sector, i sobretot aquest joc, La Pulga, per ser el primer, per ser un gran èxit al Regne Unit, amb el nom Bugaboo, i de fet anava d'una posa que figura que era extraterrestre, arribava a un planeta, s'estavellava a la seva nau, i que ella al final del tot d'una fossa. Llavors anava puixant i saltant per intentar arribar a dalt de tot. Era bastant innovador perquè no només pel canvi de colors que havia encara salt que havia de fer, sinó que permetia, amb un algoritme innovador a l'època, calcular la força del salt, diguéssim que el salt fos més o menys.
Carregaves una barra d'energia o alguna cosa així?
No, era més amb la precisió i de més, i sobretot que podies moure amb altres botons del teclat la pantalla. I clar, això és bastant important en jocs també de plataforma d'aquella època, perquè et permetia
veure
i redimensionar una miqueta la teva situació per veure cap a on has de saltar o no. Hi ha una versió, un remake, que ara està als mòbils o també plataformes com Steam, per tant, la història comença amb aquesta pulga. L'altre nom important i data, la meva data de naixement, el 87, vindria amb L'Abadia del Crimen.
Després i no ha evolucionat massa.
Hem avisat que avui sonorament potser serà un programa molt 8 bits estancat, però de què va, no? L'Abadia del Crimen, que és, per molts experts, és considerat el millor videojoc de la història d'Espanya, si més no del sistema de 8 bits. Una obra mestra, segons molts experts, com dic, i dintre del programari d'aquesta indústria del software espanyol, un abans i un després. Es va basar, realment, això és simptomàtic de molts jocs d'aquella època que imitaven o agafaven conceptes de pel·lícules, és, i en aquest cas de llibres, El nom de la rosa, d'Umberto Eco, un any després també de la pel·lícula. Tot i que els creadors van intentar aconseguir els drets, però no els van aconseguir, van dir, els llancem amb L'Abadia del Crimen. És un joc d'aquests que, amb el seu, diguéssim, amb les poques recursos que hi havia, tècnics, els aprofitava al màxim. I va aconseguir crear un joc de puzzle i de misteri que tu encara el veus avui en dia i et situes una miqueta amb la ment de com han canviat els gràfics, però que té molt de mèrit com van arribar a aconseguir crear l'estètica de L'Abadia. De fet, un dels creadors era un arquitecte i, per tant, va posar tots els seus coneixements en aquest sentit, i és un joc d'aquests que ens recupera molt l'essència dels videojocs inicials, que són els puzzles, no? I el misteri, que també inclús
O sigui, un arquitecte ajudava al disseny i tal.
Sí, sí, sí. Això... un arquitecte, el Juan del Can, que es va juntar amb el Paco Menéndez, que, de fet, el Paco Menéndez portava molts anys treballant als videojocs i volia com deixar a la indústria por todo lo alto, no? I fent una gran nova mestra, que és aquesta L'abadia del crimen, que es pot jugar inclús avui també, es pot recuperar en simuladors, i que realment ha passat a la història per això, no? Per la seva utilització molt bé dels pocs recursos tecnològics d'una manera totalment artesanal, no? I és el que també volem recuperar amb aquesta L'abadia del crimen que reivindiquem des d'aquí.
Que ara que has dit això, per cert, vaja, pels oients, si seguiu la sèrie Mythic Quest,
sí, també
aquesta idea de crear un videojoc, però m'agrada perquè m'ha recordat el personatge aquell del... Qui és? El F. Murray
sí,
Abraham, no?
Murray Abraham.
Que és un novel·lista de històries fantàstiques, sí, sí, sí. No? I ell porta com la història al videojoc i tal, i penses, doncs això, mons aliens, suposadament al videojoc, però que col·laboren.
No, de fet, i inclús en aquesta època, que us dic, molt de cartells artesanals, de cassets, com havia els videojocs, l'estètica aquesta fantasiosa de l'edat mitjana era molt habitual, i no és tan descabellat, no?, aquell personatge de L.F. Murray Abraham saltant els videojocs. Anem al PC Football i aquesta empresa Dynamic que va catapultar tot i que des del 92 al 2001 va protagonitzar, diguéssim, el gran boom dels videojocs espanyols.
Potrogueño vuelve al Madrid. El Barça repesca Stoichkov. Esto y mucho más es posible en PC Football. Tendrás en tus manos la Liga Profesional, la Copa del Rey y las tres competiciones europeas. PC Football, el mejor simulador y la base de datos más completa.
PC Football, el programa de Michael Robinson ya en tu kiosco.
Y Romario ficha por el Mérida.
En peus davant de Michael Robinson i aquest PC Football, que realment és que jo recordo jugar-hi i la sensació de poder...
Era increïble.
De realment. Poder crear-te la teva lliga, de ser part, no només mirar els partits per la tele, no? Era al·lucinant.
El millor simulador de futbol de la història, el millor mànager, crear el teu equip, fitxar, vendre, també les entrades, a quin programa la posaves, màrqueting, des del 92 fins al 2001, com us dic, diversos PC Footballs, el número 1, però també els més mítics són el 5, el 6 i el 7, jo crec. Una època on va dominar realment les vendes, va demostrar que era un joc que podia arribar a tot arreu. De fet, el venien als quioscos i així, de fet, s'estalviaven l'IVA cultural. Era una trampeta que els servia per ser més barats i ser més competitius, no?
I ser més rates.
Sí. El PC Calcio, l'expansió per Itàlia, la PC Apertura...
Sí, el PC Calcio, és
veritat. Era increïble, no? Podies matar moltes hores. Va quedar Dinàmica, com us dic. És una empresa que, amb els videojocs com Arctic Moves, Hollywood Monsters, Repression, va ser la gran empresa d'aquest boom i que després les tensions internes i algunes traïcions va fer que tot caigués i que aquí pot haver una gran sèrie i una gran història. Del PC Football, sobretot destacar també les adaptacions PC Bàsquet, que està molt bé. Jo recordo també viciar-me moltíssim.
Sí, amb el Fuenlabrada.
Sí, jo em portava la penya i a més podies arribar... Jo recordo haver fitxat Michael Jordan a la penya, saps? Imagina't.
Sí, una adaptació... que apareixien jugadors que valien mil milions i tu tenies 200.
Aquí potser el concepte de realisme, no, però bueno. Sí. I una adaptació que recordo molt estima, que era el PC Barça, amb narració de Pere Escobar, i l'ha adaptat a
gran Pere, un petó des de...
A l'estètica del Barça. Dir-vos també que en aquella època molts futbolistes es van viciar també al PC Futbol i de fet diuen que el pique que existeix entre Luis Enrique i Mitchell ve de les partides del PC Futbol i que potser d'aquí inclús vindria el Luis Enrique marxant al Barça a la teva rival del Madrid.
M'ho crec, perquè, escolta, encara passa.
I han sortit molt bons entrenadors d'aquella formada de jugadors que jugaven al PC Futbol.
Perquè, escolta, encara quan surt el FIFA, allò que dius, sí. Hòstia, Cristiano Ronaldo s'ha emprenyat perquè li han baixat un punt al nivell, o sigui, jo estic segur que això...
Avui en influeix, i segons com juguis a la vida real... El teu avatar de futbol o NBA baixarà, i llavors això també compta perquè és important. Parlàvem del PC de Barça i com el narrava Pere Escobar. Si voleu, ara ja fem aquest salt a Catalunya i l'estat actual de la creació de videojocs a Catalunya, que destacaríem a partir d'aquest joc, que es diu Gris i que té aquesta gran banda sonora. És un videojoc indie de la indústria independent que ha sortit en moltes plataformes, des de PlayStation 4, Windows, Mac OS, Nintendo Switch, i que és l'història d'una noia que cau després com una espècie de... És com un joc molt oníric, cau a una mà enorme d'una estàtua que es fa. Llavors, per als colors, i a partir de que es torna tota monocromàtica la història, has d'anar recuperant els colors i sortir d'aquesta aventura en la que la pantalla flueix a través dels colors. És realment una història molt maca que has d'arribar al final perquè t'agafi tota la història al complet i que puguis descobrir el que realment està succeint, i que va guanyar moltíssims premis quan va ser llançat el 2018. No? Seré un dels referents amb Nomada Studios d'ara mateix l'estat actual del videojoc a Catalunya, que, com us dic, sobretot en la producció de videojocs pel mòbil, és molt puntera. Hem de destacar que avui en dia hi ha 167 estudis de videojocs a Catalunya que donen feina a fins a 3.380 professionals. Facturació al voltant de 500 milions d'euros i, per tant, i agafant el 50% del sector de tot l'estat espanyol. Per tant, hem de ser molt conscients d'això, hem de ser conscients que quan es juga Candy Crush al mòbil, una de les seus de King, l'estudi que desenvolupa és a Barcelona, i Candy Crush també es fa a Barcelona, com un videojoc molt important, que és Asphalt, de Game Loft, que és de curses de cotxes increïble, que també es fa a Barcelona, o destacar estudis com Like, que és la creació independent, amb videojocs com I Love You To Beats, estan guanyant premis, estan sent importants a nivell internacional, i que sovint és això, no ens adonem en compte, perquè potser no són videojocs de PlayStation, de gran pressupost, sinó més dels mòbils, però que el millor sector audiovisual en aquests moments a Catalunya, el que produeix més, és els videojocs.
És a dir, no passa com amb els animadors, per exemple, que han de marxar als Estats Units per formar part de la Pixar i tal, o tot això.
Fet, moltes empreses grans tenen seus aquí a Barcelona, perquè hi ha molta formació, hi ha molta emprenedoria, i veiem com el concepte més digital i tecnològic de l'audiovisual també s'està traslladant aquí com a model de negoci, no? Jo crec que a Barcelona ja ens estem enfocant molt, Barcelona i Catalunya, cap al tecnològic, a diferència potser de coses més habituals, no?
Doncs, Guillem, moltíssimes gràcies per aquesta petita lliçó d'història, una mica
molt
de nostàlgia.
Molt petita, incomplerta, cominyàrito, imperfecta.
Sí, efectivament, però que a més ens toca de prop i, sí, ostres, està molt bé saber-te.
No, i crec que podrem furgar més, també, amb el món del català. Dir-vos ràpidament, gaming.cat, una web dedicada als videojocs en català, i que tens una base de dades per trobar videojocs de qualsevol plataforma que tinguin el videojoc en català.
En català, gaming.cat, apunteu. Doncs, Guillem, esperem més seccions al llarg de la temporada.
I tant.
Merci per tot.
Fins aviat.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild
one. Ara que no m'escolten la Marta i l'Alfons, amigues i amics, aquí esteu molt preocupats de moltes coses i feu moltes propostes. Hola, què tal? Estem parlant de tràilers en aquests moments i també de cartells de cinema, perquè resulta que, fixa't tu, que el francès diu que fa uns dies que em ronda pel cap el tràiler d'Asbestes. S'estrenen la setmana que ve, eh? Mm.
La paraula de Sorogoyo.
Ja l'has vista, no?
Sí. Ara vindrà una allau de drames rurals.
És que parlàvem abans dels drames rurals amb noies jovenetes.
Sí, potser jo... noies jovenetes no, però drames rurals en tenim uns quants per acabar allò tips.
I diu, em sembla meravellosa l'atenció que crea sense explicar res de la pel·lícula, simplement dona unes ganes enormes de veure-la. El mal rotllo que dona amb quatre imatges i escenes ben trobades és fenomenal. Ara, la setmana passada vaig veure el segon tràiler on ens diuen l'èxit que ha tingut a França, i la veritat, la màgia es trenca. Ha passat a ser una història normal i corrent de veïns de poble que es putegen. L'anirem a veure, és clar, però ves, amb menys ganes, eh? L'art de fer tràilers, crec que darrerament són força infames i tenen la pèssima costum, molts, d'explicar-te la pel·lícula sencera. Una pena. I diu...
Estic totalment d'acord que...
Ho ha definit bastant bé, per això. No, que és l'essència de la pel·lícula.
Que el pòster, no? Una sola imatge pot transmetre't molt més que un tràiler. Però és que té inquietar-te molt més.
Però és que té molta gràcia, perquè per una banda ens diuen, podríem dir als oients del programa quin és el tràiler que més us ha agradat de la història del cinema?
Tràiler.
Però és que després hi ha un altre oient que diu, no, a mi el que m'agradaria és que parléssiu dels pòsters de les pel·lícules i ens diguéssiu quin és el millor pòster de la vostra vida. És la cançó que es diu La xica del pòster, ja l'he posat per això, eh? No. Va. Riu, Marta, riu. No, la cosa és, si teniu clar el tràiler, o teniu clar el pòster que més us agrada del món, i si no, penseu, perquè els oients vindran i enviaran les seves opinions.
Mira, jo el tràiler no ho sabia que ho anaves a preguntar, però és que sempre l'he tingut claríssim, el tràiler del Protegido, del Shyamalan, precisament perquè t'inquietava moltíssim i no t'explicava res del que anava realment la pel·lícula. Quan la vaig anar a veure era una pel·lícula totalment diferent. Per tant, el Protegido. I de pòsters, tinc apuntats aquí. Mira, precisament, Encuentros la tercera fase m'agrada molt. Els de Star Trek antics, del de l'Exorcista, que s'estrena una pel·lícula que es diu 13 exorcismos amb el sacristán Marta, que bé, és per apretar, corre. Blade Runner, Alien, Apocalypse Now, la trilogia d'Indiana Jones, Possession Infernal, El Ejército de las Tinieblas o Shutter Island, per posar un Scorsese. Aquests són alguns dels meus pòsters favorits.
Doncs jo em limitaré a dir un. La pel·lícula Ecstasy, de Gustav Machaty, protagonitzada per Hedy Lamarr, una pel·lícula de... El cinema mut, que a més van ser els primers despullats d'una dona en pantalla de la història del cinema. Pòster en blanc i negre d'una bellesa extraordinària, no només perquè la cara de Hedy Lamarr era extraordinàriament bella, sinó perquè van fer un disseny, com en aquella època expressionista, on potser es van fer els millors pòsters de la història, eh? Ja ho dic ara, eh? O sigui, que vés pensant.
Bueno, a veure, no és molt original, però Saul Bass, evidentment, té, jo crec que d'alguns dels millors pòsters, i a més ha estat copiat, imitat i tot, jo crec que seria...
Anatomia d'un assassinat.
Que realment em quedaria...
L'home del braç d'or.
Però abans, quan has comentat allò de la Jennifer Lawrence, m'he fet pensar en la pel·lícula Mother, del Darren Aronofsky, que realment tenia un pòster molt xulo. D'aquests així últims, el recordo i era, estava molt bé, la veritat.
Bé, amb el vostre permís i els dels Azucarillo Kings, que són els que canten aquesta xica del pòster, resulta que Hedy Lamarr truca a la porta.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
Va ser la dona més vella del món, una actriu que va protagonitzar el primer nu integral al cinema. Però és que, a sobre, va ser una gran inventora. De fet, a ella li devem el nostre wifi. Estrenys d'honor a Hedy Lamarr. Hedwig Eva Maria Kiesler va néixer a Viena el 1914. De ben petita li va interessar el món de l'enginyeria, però els seus pares, que una noia de bona casa fes invents, ho van trobar extravagant. Finalment va estudiar interpretació. La càmera l'estimava. El 1936 es va fer mundialment famosa amb la pel·lícula del director txec Gustav Machaty. Ecstasy. Va protagonitzar el primer nu integral de la història del cinema. També va ser la primera que va fingir un orgasme femení davant les càmeres. El film va ser un escàndol, va ser censurat i el Vaticà el va condemnar. Després de la polèmica, va aparèixer un fabricant d'armes que es va enamorar bojament d'ella, Fritz Mandl. Quan ell va demanar de casar-s'hi, els pares van veure l'oportunitat d'encarrilar la seva filla i van arreglar el matrimoni. Mandl, més que la seva parella, la va considerar el seu trofeu. Li controlava els moviments. No la deixava banyar-se si no era en la seva presència i la feia anar a totes les festes amb les seves dubtoses amistats. Mandl, tot i que era jueu, tenia tractes fluïts amb el règim nazi. No hi ha més pàtria que els negocis. Lamarr vivia tancada en un palau i només volia escapar-ne. Segons la seva autobiografia, va posar somnífers a l'aigua de la seva assistenta i, disfressada d'ella, va fugir a París. De París va anar a Londres. Finalment, el port britànic va poder embarcar cap als Estats Units. Al transatlàntic viatjava també el productor Louis B. Mayer de la Metro. Va arribar a port i ja tenia feina. El productor només li va posar una condició, que es canviés de nom perquè ningú la relacionés amb Ecstasy. Així va néixer Hedy Lamarr. El cognom és un homenatge a l'actriu de cinema muda Barbara Lamarr. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Ja instal·lada a Hollywood, va treballar amb els grans. En Kim Vidor va fer Camarada X i Centres d'amor. Va ser la protagonista de Fruto Dorado i Argel. Però no ens enganyem, sempre li van fer jugar el paper de cara bonica. Ella mateixa va dir que per ser glamurosa només havies de quedar-te quieta i semblar estúpida. Ara, una crítica, no va tenir gaire bon ull per triar papers, va rebutjar, i ara flipareu, ser la protagonista de Casablanca. També es va quedar a les portes de ser Scarlett O'Hara i el seu gran paper, Dalila.
Dalila.
No, no quiero escucharte.
Tú me pediste...
Pero no quiero oírlo.
Tres veces me acosaste para que te lo dijera.
Y tres veces me mentiste. Dijiste que unas cuerdas nuevas que no hubieran sido usadas te retendrían.
El 1949 va ser el seu any d'or amb l'estrena de la pel·lícula Sansó i Dalila. Ara deveu pensar, ha dit que era la inventora del wifi i només parla de la carrera cinematogràfica. Ara m'hi poso, un moment. De dia era actriu, de nit es dedicava a inventar cosetes. Juntament amb el seu amic compositor, George Antheil, va inventar el salt de freqüència. Sí, sí, que no us trenc el pèl. Aquest sistema es va inspirar en un principi musical. Funcionava amb 88 freqüències, les equivalents a les tecles d'un piano. Així que si no sabeu qui és la Mar, aneu a buscar una foto seva ara mateix. Ella va establir les bases pel desenvolupament dels GPS, el Bluetooth i el nostre indispensable Wi-Fi. Això sí, ni ella ni els seus descendents van rebre un duro per un sistema que ens ha facilitat a tots la vida. Curiositat, va ser amant de Howard Hughes i ella diu que li va donar la idea de les ales dels avions de forma arrodonida, com els ocells. Però ser bonica a Hollywood significa que a determinada edat et deixen de trucar. Llavors van començar la ingesta abusiva de pastilles, la cleptomania i una obsessió malaltissa per la cirurgia estètica. I'm sorry. La Mar, després de molts escàndols, es va autorrecloure a la seva mansió de Miami. Va escriure les seves memòries, sense deixar clar si va ser espia o no. Els reconeixements científics van arribar massa tard. El 1997 li van donar el Pioneer Award. Ella va contestar, ja era hora. Tenia 82 anys. El dia 9 de novembre a Àustria se celebra el Dia de l'Inventor en el seu honor. La Mar, amb una vida de pel·lícula, va demostrar que les dones al cinema són molt més que una cara bonica i que la ciència sempre ha invisibilitzat les dones.
Hola, peanut butter sandwiches!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Estimats passatgers de la nit, avui és 10 de maig. Bé, ara hi ha 11. Soc la banda d'Orball i us acompanyaré fins a les 4 de la matinada. Així ets una incondicional del programa?
Sí.
I per què vols tornar a treballar ara?
M'he separat del meu marit. Vaja,
ja ho entenc.
Com t'ho faràs? No has treballat mai?
Els passatgers de la nit estrenen en català. Re, un petit pica-pica de pel·lícules que van bàsicament sobre casa, sobre gent que acull altres persones a casa seva, com aquesta...
O que s'amaga per mirar a través d'un armari als altres.
Efectivament, aquí tenim aquesta pel·lícula protagonitzada per la Charlotte Gainsbourg. Marta, ràpidament, breu definició...
La veritat és que és una pel·lícula que es veu, que és curiosa, m'agrada que recuperi el món de la ràdio perquè no és molt habitual trobar-la al cine ara aquesta d'això. És una història...
Torna José Luis García. És com, Solos en la madrugada.
És com a temporal, no? Però bueno, la veritat és que sempre ve de gust veure la Charlotte Gainsbourg i la Emmanuel Beard, la veritat.
Mm-hmm. Als anys 80, per cert.
Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales.
A una persona...
Bueno, ni siquiera la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá?
Basil, amb Carrel Ejalde, acollint a un búlgar a casa seva, que bé, no té papers i això, i de cop és com una mena d'àngel que va arreglant o no tant la vida de la gent que se l'ha.
La versió castellana de Teorema de Pierpaolo Pasolini, Carrel Ejalde, cada setmana una pel·lícula, aquesta de les millors, perquè la que vindrà de Papa Noel ja en parlarem la setmana que ve.
¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más?
En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja.
I Paco León és el protagonista de No mires a los ojos, i a mi em recorda molt aquella pel·lícula que es va fer fa uns anys que es deia L'habitante incierto, no? I és que ell d'alguna manera troba la manera de ficar-se amb la casa d'una altra gent, que és una casa molt gran i per tant no el veuen i els espia des de darrere de l'armari. El plantejament és curiós, té algunes coses que no estan bé, que no estan malament, vull dir, però en canvi altres no m'acaben de funcionar.
I en qualsevol cas, L'ombra de Parásitos és molt allargada.
Hay fantasmas en la casa.
És que realment...
Que chorrada.
Esteu sentint els talls, eh? Vull dir, no us enganyem. Hi ha quatre pel·lícules que parlen del mateix.
Una cosa?
Per entrar a vivir amb Gorka Ochoa, una comèdia lleugereta sobre una parella que compra una casa, sembla la típica pel·lícula que es va rodar en confinament, per entendre'ns, eh?
No, no, és una pel·lícula que es va rodar en confinament.
Allò, una casa que de cop fa realitat tots els seus desitjos. I què passa quan tens tots els desitjos, Marta? Doncs que al final t'acabes emborratxant, eh? Una miqueta de desitjos. Doncs aquestes són algunes de les estrenes de la setmana, però no hem acabat encara, perquè com cada setmana tenim un festival i aquest ja comença a ser un clàssic. Perquè el Most arriba i és una molt bona collita aquesta.
El Most torna amb molta força després dels anys d'incerteses pandèmiques. Finalment doncs, podem recuperar l'esperit originari d'un festival que se singularitza doncs, per la seva temàtica. Òbviament és l'únic festival de cinema del vi del país i un dels únics d'arreu d'Europa, reforçada per diversos aspectes novedosos, com és la feliç notícia de la reincorporació motivada i activa del Cineclub Vilafranca en l'organització del festival. Una altra de les novetats o de les idees força que ajuden a entendre aquesta recuperació és el recolzament reforçat de les administracions. Torna la figura del país convidat, amb força, després també d'un any de pausa en aquest aspecte, doncs torna aquesta característica que també dona una dimensió internacional al festival, i en aquest cas és Geòrgia, el ressol de la vinya i el vi al món, el qui protagonitza d'una mica doncs, aquest episodi del país convidat al Most. Com podrem veure Geòrgia durant el festival? Doncs de diferents maneres. Ens podrem veure els seus vins a través d'un tas de vins guiat per Raymond Sala. Tornen els dos premis honorífics, una del món del cinema, l'altre del món del vi. Aquest any jo crec que més mereixedors que mai d'aquest homenatge. Una és Julieta Serrano, actriu de teatre, de cinema, amb una trajectòria de més de 40 anys d'èxits, no? I que podran tenir el plaer de poder-li donar en persona doncs, aquest guardó. I per la part vitivinícola doncs, li donem el premi Agustí Villarroya. Res més, només destacar que el festival continua amb una vocació deslocalitzada, amb aquests quatre cellers que proposen cinema entre botes, cinc municipis que són seus que irradien el Most del Penedès, com són Olèrdola, l'Avinyonet, Torrelavit i els Monjos i Sant Pere de Riudevitlles. Tot acaba doncs, descrivint un escenari d'un Most que torna als seus orígens i que torna amb molta força i amb molt bona salut, perquè tothom pugui gaudir-ne, d'un festival que està adreçat a tots els públics, no només a l'interessat, a l'expert, diguéssim, en viticultura, sinó que també a la persona que es vol introduir en aquest món que és fascinant i inabastable.
Festival de Cinema i Vi al Penedès, millor manera d'acabar, impossible, segur que esteu escoltant-nos amb una copeta a la mà. Marta, moltíssimes gràcies per una nova i intensa experiència, com sempre, a la finestra.
No, de res, brindem una nit més pel cinema.
I Àlex, l'audiovisual.
Home, l'audiovisual ja ho hem dit abans, no? De Delirium si long absence, d'Àlex North dublinesos, de Nino Rota a Marcord i de John Barry a Cross the Sea of Time, és a dir, els records, els souvenirs, com... Mira, ja que parlem de John Barry i que tenim aquí un oient que li va encantar la música d'una sèrie de televisió que es deia Los Persuasores, que tenia música de John Barry que li semblava millor que la de James Bond, jo crec que la millor manera d'acabar per donar pas és precisament sentir la música de Los Persuasores. Una sèrie que, per cert, diu, ara me l'he revisat i és horrorosa. El doblatge llatí, molt dolent. I Tony Curtis i Roger Moore, dos carrosses que juguen a ser joves. El millor, la banda sonora de John Barry. ¿Lo comprobemos?
Ah, oh, Danny, te digo que no estoy loco ni he bebido. La última vez que confundí a un hombre con un conejo fue en el club, ¿recuerdas? ¿Lo recuerdas?
Yo no he dicho nada.
No, pero lo pensaste, te vi mover la cabeza.
Te lo repito, vi un cadáver ahí, también como te veo a ti ahora. ¿Acaso piensas que puedo imaginar algo tan estúpido?
Tal vez, Danny, como yo imagino que estoy viendo un hombre atrás de ti, con el sombrero, un pequeño bigote y una gran escopeta.
Es una lástima que el alcohol haya acabado contigo.
Danny, te advierto que él sí está vivo. Vuélvete.
Oh.